Ràdio Estel.
Aquest matí ha tingut lloc a l'aula nova del sínode, l'aula Pau VI del Vaticà, la primera congregació general del Col·legi Cardenalici. Hi han participat un total de 142 cardenals, dels quals 103 són cardenals electors. Per tant, segons ha dit el portaveu Vaticà en roda de premsa, encara han d'arribar a Roma 12 cardenals electors, entre els quals l'arcabisbe de Madrid, Antonio María Rocco Varela. Segons ha assegurat el portaveu Federico Lombardi, es preveu que en aquests dies vagin arribant paulatinament a Roma i s'afegeixin a les successives congregacions. En aquesta primera congregació general d'avui s'han escollit els tres cardenals assistents del cardenal camarlenc. Es tracta de Giovanni Battista Re, Crescencio Sepe i Frank Rodé. D'altra banda, segons ha comunicat el mateix Lombardi, els 142 cardenals aplegats en congregació general han tingut ocasió aquest matí d'intercanviar opinions en un ambient distès, de gran serenitat, com també de forma constructiva. També han fet un jurament general i individual de complir el que dicta la Constitució Apostòlica i de mantenir el secret sobre les deliberacions. Molt bona tarda a tothom. Passa un minut de 7:45 de la tarda.
Comença el 7:45, el dia en 30 minuts, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Salutacions, què tal? Benvinguts al programa 7:45 de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Avui repassem les notícies més destacades d'aquest primer dilluns del mes de març. A les vies de so tenim el Mario Ramírez, a la producció i redacció Víctor García, Víctor Casellas i Sara Cruz. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè.
Com et trobes, Sara?
Millor i tu?
Jo millor, també. Déu-n'hi-do, eh?
Aquí, qui més qui menys, estem tots una mica malament aquests
Anem
dies.
Anem cada un agafant cadascun al seu punt de grip bé.
Sí, però ja estem recuperats
estem
aquí.
Estem en vies de recuperació, podríem deixar-ho així,
sí,
no, Sara?
Sí, sí, sí.
Avui compartim l'actualitat amb...
Avui compartim l'actualitat amb el Gabriel Genescà. Ell és de Barcelona, té 44 anys, va estudiar Filologia i Traducció, és director del Servei Lingüístic de SADE. Entre les seves aficions hi troba la lectura, el teatre, el cinema i la música, i sobretot també el cant i els esports. Es defineix com una persona detallista, inquieta, observadora, bona amiga, tímida i molt català i del Barça, i la seva nova afició se para. Gabriel.
Hola, què tal?
Com està el petit Miquel?
El petit Miquel està fantàsticament bé.
Encara no dormiu?
Bé, diguéssim que dormim unes altres hores. Sí, el que no s'aconsegueix és dormir de nit, però dormir, diguéssim, al llarg del dia, sí, ja ho fem, eh?
Gabriel, ja t'ho hem dit, fas cara para, eh?
Sí?
Sí.
D'escoltar molts concerts d'òpera a les 3 de la matinada, eh?
Per escoltar aquests crits, no?, aquests
sí,
aguts.
Sí, benvinguts crits, eh?
Bé, nosaltres estem intentant, perquè el Gabriel ens ha enviat unes fotografies del petit Miquel, sembla que la Sara
sí,
ara estem... ho està aconseguint, estem
sí,
intentant,
sí, sí.
Doncs, veure... El petit ruissenyor, no, Gabriel?
Sí, ja comença a intentar parlar, encara no en sap, però vaja, fa sons, diguéssim.
Bé, amb el Gabriel Genescà, traductor i filòleg, comentarem les notícies d'aquest primer dilluns de març, però abans la Sara ens posa al dia amb els seus titulars.
La informació del dia, el 7:45.
El general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, destituirà el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, per les declaracions que va fer sobre la consulta d'autodeterminació. Torres Dulce ha firmat avui mateix el decret per aplicar un expedient de retirada del càrrec a Rodríguez Sol, que ha defensat, recordem, que és legítim que Catalunya aspiri a consultar els seus ciutadans sobre el futur polític del país. L'atur ha registrat un nou màxim a l'Estat espanyol, empujant gairebé 59.500 persones durant el mes de febrer. Així, el nombre total de parats ha superat per primer cop els 5 milions de persones, segons les dades que difós avui el Ministeri de Treball i Seguretat Social. A Catalunya, el nombre de parats ha augmentat en gairebé 3.400 persones al mes de febrer. Ara ja hi ha més de 665.000 persones sense feina a Catalunya.
Més temes de l'actualitat d'avui. Xavier Martorell ha dimitit dels càrrecs de Convergència Democràtica de Catalunya, l'executiva local de Sant Cugat del Vallès, on fins ara n'era el president. L'anunci l'ha fet el secretari general de Convergència Democràtica, Oriol Pujol, després de la reunió de l'executiva de Convergència. Pujol ha dit que Martorell deixa els càrrecs per motius de salut en primer lloc, ja que les pressions rebudes els últims dies pel procés mediàtic iniciat al seu voltant, ha dit, li han afectat la salut. I Brussel·les enviarà una delegació dels seus inspectors a Madrid a mitjans del mes de març perquè desconfia del dèficit anunciat per Mariano Rajoy. El govern espanyol diu que va tancar l'any 2012 amb un forat als comptes del 6,7%, però la Comissió Europea creu que és una xifra estranya per la diferència entre el dèficit que l'executiu comunitari calcula, que és del 7%. Per cert, que Luis de Guindos ha tret importància a aquest assumpte.
I com cada dilluns, el Víctor Casellas ens fa un repàs a l'actualitat informativa del cap de setmana. Molt bona tarda, Víctor.
Bona tarda, Mercè. El futbol català no ha brillat precisament aquesta darrera setmana. El Barça ha caigut derrotat davant el Real Madrid per partida doble en només 5 dies. Els culers es jugaven passar a la final de la Copa del Rei, el clàssic de dimarts, i sentenciar tot la Lliga el del cap de setmana. Res va anar com s'esperava i un 1-3 al Camp Nou i un 2-1 al Bernabéu van deixar cao els Blaugrana. La sensació és que aquest equip és orfe d'entrenador. Mentre que Tito Vilanova es troba a Nova York per tractar la seva malaltia, el seu segon, Jordi Roura, és al capdavant d'una plantilla que el necessita més que mai, però no se l'està veient. El del dissabte, a les 4 de la tarda, per cert, va estar molt marcat per la polèmica arbitral. En l'últim minut, Sergio Ramos va cometre un penal sobre Adriano i l'àrbitre Pérez Lassa va ignorar-ho per complet. Benzema i el propi Ramos van marcar els dos gols, en part gràcies a les facilitats de la defensa visitant. Messi, absent, va aparèixer en un parell de jugades en tot el partit. En una va acabar marcant. Acumula 39 gols en Lliga i 16 partits consecutius anotant. Malgrat que la Lliga no perilla, el Barça no està bé i ha quedat molt tocat. Ara toca reflexió. D'altra banda, l'Espanyol va jugar un dels partits més avorrits i defensius que s'ha vist a Cornellà al Prat aquesta temporada. Empat a 0 davant el Valladolid. Els blanquiblaus estan a tan sols un punt de la salvació matemàtica. Per acabar, destacar la sorpresa en hoquei patins, el Moritz Vendrell va acabar guanyant la Copa del Rei a Oviedo. A quarts es va desempallegar del Vilanova, a semifinals va golejar el Barça per 7-3 i ahir, a la gran final, va vèncer de manera agònica el Reus per 4-3.
Gràcies, Víctor. Doncs la campanya escolar d'esquí nòrdic de l'Alt Urgell ha portat un miler de nens a practicar aquest esport a les estacions d'esquí de l'Alt Urgell com també de la Cerdanya. Aquest balanç de la campanya d'enguany fa que l'organització la qualifiqui com una de les més exitoses de la història. Ens ha donat més detalls a aquesta hora des de Ràdio Principat. Carme Bonet. Carme, molt bona tarda.
Bona tarda. La neu que s'ha acumulat enguany a les estacions d'esquí nòrdic de l'Alt Urgell, Cerdanya, ha contribuït a que la campanya escolar d'aquest esport hagi estat molt positiva, sobretot si es té en compte que les dues temporades anteriors pràcticament no es van poder obrir les estacions. El president de la Mancomunitat d'Esquí Nòrdic i alcalde de la Seu, Albert Batalla, així ho valorava en fer balanç d'aquesta campanya.
Avui els principals atletes catalans en esquí nòrdic o bé són de la Seu o dels voltants o bé han entrenat a la nostra ciutat al centre de tecnificació. Per tant, ens interessa des de tots els punts de vista fomentar-la i cuidar d'una forma molt important l'esquí nòrdic. És estratègic per nosaltres i per això creiem que aquesta estratègia ha de començar sobretot per la base escolar. Per això aquest any podem fer un bon balanç d'aquest programa escolar.
Batalla ha afegit que aquesta temporada ha estat positiva per les pròpies estacions d'esquí i també pel desenvolupament econòmic del territori.
Gràcies, Carme. Doncs acabem aquest primer resum de l'actualitat repassant la previsió del temps per les pròximes hores.
Bracafé els ofereix el temps.
Avui dia molt inestable, amb risc de plugims a la major part del territori, sobretot a la costa i al prelitoral. La majoria han estat febles. Al vespre, les pluges seran més abundants al Ripollès i a les Terres de l'Ebre. Demà, pluges abundants i molt de vent també, sobretot a Barcelona i a Tarragona. Les temperatures estaran totalment condicionades per l'augment de la nuvolositat. Aquest fet es traduirà en unes mínimes més altes i unes màximes una mica més baixes. De cara als pròxims dies, encara hi haurà pluges fins dijous.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89 i Constitució 194. Bracafé. Els governants, que s'ocupen de donar un aspecte renovat a l'ordre econòmic i social del món, han de tenir present que el primer capital que s'ha de salvaguardar i valorar és l'home, la persona en la seva integritat, perquè l'home és l'autor, el centre i el fi de tota la vida econòmico-social. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església.
Aquest dimarts de 8 a 10 del matí no et perdis el primer cafè de Ràdio Estel. A un quart de nou entrevistarem l'abat de Poblet, Josep Alegre, que ens parlarà del moment que viu l'Església a l'espera d'un nou papa. A la tertúlia ens acompanyaran Josep Rull, Celestino Corbacho i Ramon de Veciana. A les 9, setè i últim capítol de l'especial Els 7 dons de Benet XVI, dedicat a la seva renúncia. Ens acompanyarà el delegat diocesà de Patrimoni Artístic de Barcelona, Josep Martí Bonet. També tindrem la reflexió del bisbe Sebastià Taltavull i la secció de família, així com l'espai musical La vida en solfa. Tot això i més aquest dimarts de 8 a 10 al primer cafè de Ràdio Estel. Despertem la informació perquè no et perdis el dia.
Nova excursió del Club Més Amics. El dissabte 16 de març, Santuari de l'Ajuda, Santuari del Far i Santuari de Roca Prevera. A més, visita a Rupit i dinar de germanor. Recorda-ho, serà el dissabte 16 de març. Apunta-t'hi. Al Club Més Amics volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. 2 de 8, amb Mercè Raga i Sara Cruz.
Doncs quan falten gairebé 3 minuts per arribar al punt de 3 quarts de 8 del vespre, avui compartim les notícies d'aquest dilluns amb Gabriel Genescà, traductor i filòleg. Comentar les notícies del dia, hem de felicitar, oi, Sara, el Gabriel per aquest fill tan maco que tens, eh?
Sí, un dia
ens té captivades, eh?
El portaré aquí a l'estudi, eh?
Sí, però intenta que no plori, eh?
Sense àudio.
Li baixem l'àudio.
El volem amb imatge. Vinga, doncs comencem el repàs de les notícies del dia. Comencem amb una última hora perquè el fiscal general de l'Estat, Eduardo Torres Dulce, destituirà el fiscal superior de Catalunya, Martín Rodríguez Sol, per les declaracions que va fer sobre la consulta d'autodeterminació.
Torres Dulce ha firmat avui el decret per aplicar un expedient de retirada del càrrec a Rodríguez Sol, que ha defensat que és legítim que Catalunya aspiri a consultar els seus ciutadans sobre el futur polític del país.
En el ámbito de esa ley de consulta se podrían hacer preguntas al pueblo de Cataluña sin incidir directamente en la cuestión soberanista, pero para conocer qué es lo que el pueblo cree que es mejor. Somos una institución española y, por tanto, que tenemos la cabeza en Madrid y queremos seguir en esta situación.
I precisament avui Rodríguez Sol ha precisat que les seves declaracions sobre la possibilitat que una futura llei catalana de consulta serveixi per fer un referèndum d'autodeterminació, dient que ha volgut deixar clar que el marc actual no ho fa possible i que tant ell com la resta de fiscals catalans es deuen a la seva promesa de fidelitat a la Constitució.
Bé, fidelitat no sé si a la Constitució o al fiscal general de l'Estat, perquè aquí una mica la sensació que tenim és, sentint les declaracions del senyor Martín Rodríguez Sol, semblen que són unes declaracions bastant demòcrates, bastant respectuoses amb la legalitat i parlant de legitimitats i parlant de drets i, per tant, doncs de les lliures aspiracions, no, a Catalunya per consultar els seus ciutadans. Al costat d'això ens trobem doncs unes declaracions o una actitud del senyor Torres Dulce, que té molt de torre i poc de dulce, podríem dir, en què simplement...
I el senyor Rodríguez Sol
aquest
té molt de sol.
Sí, el sol s'ha post, podríem dir ara. Se li està ponent el sol a poc a poc. És curiós perquè el fiscal, esclar, el fiscal superior de Catalunya depèn jeràrquicament del fiscal general de l'Estat. I si continuem amunt, arribarem a la conclusió que el fiscal general de l'Estat, qui el nomena, és el govern. Per tant, doncs aquí diguéssim que la cadena de transmissió aquí ha funcionat perfectament bé. No han agradat les declaracions, per altra banda, molt respectuoses i molt democràtiques del fiscal superior de justícia de Catalunya i el fiscal general de l'Estat, suposo que seguint les consignes del govern, encara que no ens ho dirà mai, doncs el fa plegar. Això denota una mica un to... Jo no sé quin efecte deu fer això a l'Europa democràtica, no? Però sona, perdó, molt cutre. És a dir,
molt ranci.
Sí, molt d'ordeno y mando. I penses que per aquest camí és impossible el diàleg. Es parla molt, sobretot des del govern central, ara de reprendre el diàleg amb Catalunya, etc, perquè hi ha un cert malestar, però això no fomenta el diàleg. És a dir, acomiadar o fer cessar doncs un càrrec per unes declaracions que, escoltades, diguéssim, objectivament no es veu que siguin molt escandaloses, és sospitós.
Sospitós perquè hem de recordar que entre el fiscal general de l'Estat i el fiscal en cap de Catalunya hi han hagut friccions prèvies entre aquests dos fiscals. Recordem-ho, a banda de les declaracions sobre la consulta d'aquest diumenge, la Fiscalia General de l'Estat va provocar enuig i una primera reprovació pública. Recordem l'informe que Rodríguez Sol va emetre a propòsit de l'esborrany policial que va publicar el diari El Mundo sobre els suposats comptes del president. Rodríguez Sol va sostenir que El Mundo podria haver incorregut en delicte de calúmnies i va qualificar de radicalment falses les afirmacions publicades pel diari perquè l'esborrany no tenia ni un format oficial ni arribava a la categoria d'oficiós.
És que tot aquest afer del Mundo és molt escandalós i no se n'ha parlat gaire, s'ha silenciat molt, no? Però jo diria que són unes notícies que van condicionar claríssimament un procés electoral i que aquestes notícies es van ventilar amb un diari en concret. Els periodistes ara han dit que simplement han vingut a dir, no ho han dit clarament, els dos periodistes que van publicar aquelles notícies, han vingut a dir que allò ho van publicar per un informe que els venia de la superioritat, entenent la superioritat com el Ministeri de l'Interior. Esclar, el Ministeri de l'Interior en cap moment ho ha desmentit, això. Simplement el senyor Fernández Díaz, en aquest aspecte, en aquest punt concret, no ha fet declaracions. N'ha fet moltes altres, en molts altres aspectes, no? Però en aquest concret, a dia d'avui, encara no ha fet declaracions. I les úniques declaracions que s'havien fet en un sentit també molt equànime, doncs eren del senyor Rodríguez Sol, i veto aquí doncs que ja tenim dos elements perquè el senyor Rodríguez Sol no agradi al govern. Jo crec que és bo que el poder judicial, diguem-ho així, en genèric, no agradi al govern. El que és preocupant és quan agrada massa o quan, si no agrada, se'l fa plegar. Per què? Perquè si volem regenerar la vida política, la vida democràtica, necessitem que el poder judicial funcioni bé.
I sigui independent.
I sigui independent, sigui un dels tres poders, un dels tres pilars, i que, per tant, pugui actuar amb llibertat. Amb accions com aquestes, el senyal que ens estan donant és que hi ha massa politització a la justícia, hi ha massa intervencionisme, i així poca cosa arreglarem. Segurament una justícia imparcial, independent i forta ens pot ajudar a sortir abans de la crisi que no pas una justícia nomenada a dit o cessada pel poder polític suspecte. Un poder polític que en aquests moments cal no oblidar que és sospitós en molts àmbits. Suposo que avui en tractarem també altres notícies, però des del moment que et venen comissaris d'Europa a mirar si els comptes espanyols quadren, vol dir que hi ha una sospita també sobre com actuen els polítics en aquest país.
D'altra banda, segons fonts de Catalunya Ràdio, han assegurat que Rodríguez Sol està tranquil i quan tot aquest procés acabi parlarà.
Bé, la llàstima és que no pugui parlar ja en qualitat de... És a dir, jo no sé si fan més nosa que servei les declaracions de qui sigui quan ja no tenen el càrrec que tenien. Aquí podríem posar altres casos, però vull dir, les declaracions s'han de fer ponderadament quan tens el càrrec que tens, no quan ja t'han acomiadat, perquè llavors pot sonar a patadeta, diguéssim, no? Encara que tingui molta cosa a explicar, no? Potser simplement fornirà més titulars pel Mundo o per altres diaris d'aquests.
Avui compartim les notícies del dia amb Gabriel Genasca, ell és traductor i filòleg. L'atur ha marcat avui un nou rècord a Catalunya i puja en 4.000 persones al mes de febrer.
Doncs sí, ja hi ha 665.000 aturats a Catalunya i la xifra supera per primera vegada els 5 milions a nivell espanyol. Es tracta de la xifra més alta mai registrada, més el número d'afiliats també a la Seguretat Social ha baixat en 28.000 persones. Tot i així, aquest increment de l'atur és el més petit dels últims 6 anys. El secretari d'Ocupació i Relacions Laborals, Ramon Bonastre, ha volgut treure a ferro aquestes noves dades de l'atur.
Ara estaríem dintre aquests 6 mesos clàssics de destrucció d'ocupació que agafaria tot aquest primer trimestre i de cara al segon trimestre d'aquest any és quan es començaria a crear ocupació. I potser la dada, insisteixo, més positiva aquí seria que la desacceleració molt suau i per tant ho hem de dir amb tota la cautela del món que es va iniciar el mes de gener. Aquest mes de febrer també sembla que es mantindria, per tant estaríem al mes de febrer que des que va començar la crisi l'atur registrat ha augmentat menys.
D'altra banda, Bonastre també ha afegit que no generarà ocupació si no varien les polítiques econòmiques a nivell europeu. I coincidint amb aquesta notícia, avui bona part dels habitants del municipi de Flix s'han desplaçat fins a Barcelona per manifestar-se en contra de l'expedient de regulació de l'empresa Ecros, que té prevista acomiadar 156 treballadors, tres quartes parts de la plantilla. Els manifestants han tallat la Diagonal i també han exigit mesures per evitar el màxim nombre d'acomiadaments possible. L'alcalde de Flix, Marc Mura, ha declarat que el grup químic està matant un poble i una comarca sencera. Mur també ha reclamat que sigui l'empresa que es faci càrrec dels costos que generen, els seus residus tòxics. I una altra vaga que també és notícia avui és la de la companyia Iberia, que ha començat la segona setmana de protestes. En total s'han cancel·lat prop de 500 vols a l'aeroport del Prat. La jornada s'ha desenvolupat sense incidents i, segons l'aerolínia, tots els afectats han estat reubicats en vols alternatius. S'espera que aquesta setmana el mediador nomenat pel govern presenti una nova proposta davant dels sindicats.
Bé, tres notícies que han de preocupar i molt al conseller d'Ocupació, Felip Puig.
A veure, les dades de l'atur que pugin ja és molt greu. Algú es pot consolar dient que aquest febrer ha pujat menys que el febrer de l'any passat. O simplement jugant amb els números, no? Ja sabem que quan surt l'enquesta de població activa no és el mateix que diguéssim, que la basada en el cens, etc. Però estem parlant d'unes quantitats escandaloses, és a dir, a Catalunya 665.000 aturats, a Espanya aquí diu que superen els 5 milions, segons quines xifres manegéssim superen ja els 6 milions. I no és només això, sinó que hauríem de fer càlculs molt senzills, com ara dir quanta gent està cotitzant en aquests moments, per una banda, té feina i per la feina que té cotitza la Seguretat Social, i per altra banda, quanta gent està cobrant la prestació de l'atur o fins i tot ja no la cobra, quanta gent són jubilats o gent que estan també cobrant, diguéssim, altres prestacions, o quanta gent simplement estan cobrant també, diguéssim, de l'Estat o de la Generalitat perquè tenen càrrecs públics. Si féssim aquestes sumes i restes, quedaríem escandalitzats, veuríem que és impossible mantenir aquesta estructura. És a dir, l'Estat necessita molts diners per poder arribar a pagar, atendre tots els seus compromisos. Per tant, i la reforma del mercat laboral no sembla que hagi ajudat gaire. Mirant els casos de Flix o el cas d'Iberia, doncs són dos casos molt diferents, però que tenen algunes coses en comú. En el cas de Flix, el que podríem dir o descobrir doncs és el risc que ara es constata que sigui gairebé tot un poble, una gran part d'un poble que visqui només d'una indústria.
Això, poble i comarca.
I comarca. Això durant molts anys ha donat molta riquesa a la zona. Però el problema és que quan doncs, l'empresa aquesta decideix fer un ERO o deslocalitzar-se o reduir el nombre de treballadors pel que sigui, doncs qui pateix molt és una comarca en concret. I per tant, no m'estranya. És una crisi, una microcrisi, però molt profunda, perquè afecta a gent agrupada molt en un sector. És a dir, no està dividida en el territori, sinó que tots els puntets, diguéssim, de gent afectada estan tots junts. Pel que fa al cas d'Iberia, el cas d'Iberia fa molt temps que s'hauria d'haver reestructurat i no ho ha fet. Forma part d'un grup, IAG, en el qual doncs, genera moltes pèrdues. Moltes pèrdues venen sobretot de la part d'Ibèria. Era evident que aquesta mesura s'havia de prendre un moment o altre. El que és estrany és que, de moment, els propis treballadors amb aquestes protestes, d'altra banda, potser molt legítimes, el que estan fent és encara acabar-se de carregar Ibèria. És a dir, amb cancel·lacions de vols, amb vagues, etc. Jo no sé si ajuden que l'empresa pugui, diguéssim, fer-los un pla més atractiu.
Que sigui viable.
Perquè sigui viable i perquè ells es puguin quedar amb unes condicions més atractives, No ho sé. És a dir, tot això reflecteix la situació actual en àmbits molt diferents.
Gabriel, repassem altres notícies del dia, perquè avui Xavier Martorell ha decidit renunciar al seu càrrec de president de Convergència Democràtica de Catalunya de Sant Cugat, tot i que continuarà com a director general de serveis penitenciaris del govern.
Doncs sí, ho sabíem avui de l'Amadou Oriol Pujol, que ha parlat de tres motius per la renúncia: la pressió exercida perquè la seva salut se n'ha ressentit i perquè no es pugui interpretar que vol generar un conflicte entre el partit a Sant Cugat i l'Ajuntament.
Em porten a anunciar-los que el Xavier Martorell aquest matí ha presentat la seva renúncia a la seva responsabilitat que té a Convergència Democràtica de Sant Cugat. I ho fa per la pressió exercida, en tant que això d'això se n'ha ressentit la seva salut, que en cap cas es pugui interpretar que ell és un generador de problemes o que s'enceta un conflicte entre el que podria ser Convergència Democràtica de Catalunya a Sant Cugat i el propi Ajuntament de Sant Cugat, on vostès saben que al capdavant també hi és Convergència Democràtica de Catalunya.
No obstant, Oriol Pujol ha considerat que Ciu és més víctima que Butxí, en aquest cas de les escoltes, ja que molts informes són sobre persones de la federació. També ha qüestionat el comportament d'Alicia Sánchez Camacho del Partit Popular i ha recordat la presumpta implicació dels partits del Partit Socialista de Catalunya. Xavier Martorell, que també va ser el cap de seguretat del Barça, va reconèixer que l'agència Método 3 va fer alguns serveis per encàrrec als locals de Convergència Democràtica a Sabadell. Per demà, recordem, hi ha prevista una reunió de l'Assemblea Local de Convergència a Sant Cugat, on Martorell té previst assistir i donar explicacions. Oriol Pujol ha insistit que el partit no va utilitzar l'agència de detectius Método 3 per investigar ningú, ni tan sols, ha dit, dins del seu propi partit.
Aquests de Método 3 s'han fet molt famosos. Jo no sé si cotitzen en borsa, però, sí, però gairebé els podríem convidar.
Sí, un dia estaria bé.
Perquè tothom en parla. Jo no dubto, doncs, que hi hagi, diguéssim, totes aquestes escoltes. El que ens interessa saber és fins a quin punt aquests fets o aquestes filtracions que s'estan descobrint haurien d'incidir tant en la vida pública i haurien d'incidir tant també en els mitjans de comunicació i en els titulars i en les pàgines web dels diaris, etc., quan també hi ha altres aspectes que no es comenten tant, que no tenen tanta cobertura, però que econòmicament, diguéssim, que tenen un import molt superior, no? Podríem dir el cas Bárcenas, que se'n parla bastant tangencialment, podríem parlar del famós cas Urdangarín, que també se'n parla bastant tangencialment, i podríem parlar d'un altre cas del qual gairebé ni se'n parla, que és de Bankia, que continua tenint unes pèrdues milionàries, i que tot això n'està amb molts diners. D'això no se'n parla, i en canvi es parlen de les filtracions de Método 3. Ara bé, dit això, doncs és bo que hi hagi un càrrec polític que almenys decideixi doncs que plegar.
Però tot i així es plega mitges, Gabriel, perquè d'una banda el mateix Martorell alega que és per problemes de salut, volem dir que perquè la seva salut, ha dit, no se'n ressenteixi, però tot i així no deixa la direcció general dels serveis penitenciaris.
Clar, aquí és delicat fer cessar algú, diguéssim. Mm. Suposo que si tinguéssim els mètodes del senyor Torres Dulce, doncs sí que s'hauria acabat aviat tot, no? L'haurien cessat fulminantment. Aquí és més delicat, no? És més delicat perquè, en principi, el motiu pel qual està, diguéssim, involucrat amb això del Método 3, doncs sembla que directament no afecta el seu càrrec. En canvi, el que sí que fa el seu càrrec, vull dir, com a director general de serveis penitenciaris, en canvi sí que podia afectar en un possible espionatge amb una companya de coalició a Sant Cugat, amb una companya d'Unió Democràtica. Per tant, s'entén que el càrrec del partit el deixi.
Ben bé, espionatge, no sé si es tracta d'espionatge, però Brussel·les enviarà una delegació dels seus inspectors a Madrid a mitjans de març. Per què desconfia del dèficit anunciat per Mariano Rajoy?
Sí, suposo que molta gent hi desconfia. És a dir, el govern espanyol juga molt amb les xifres. És a dir, no hi ha forma de saber les balances fiscals, no hi ha forma de saber exactament el nombre d'aturats, i ara tampoc hi ha forma de saber exactament doncs, quin és el dèficit de l'Estat en l'últim any. Es poden fer moltes trampetes, és a dir, es pot sumar o no doncs, els diners del rescat bancari, etc. Suposo que juguen una mica amb les xifres, però jo crec que és bo que des d'Europa mirin a veure què es fan amb els diners a Espanya. Per tant, benvinguts siguin allò que en deien los señores de negro, o no sé què, benvinguts siguin, i com més i si estiguin, millor. I si a més també poden passar per la Generalitat i mirar-s'ho, i mirar qui compleix o qui incompleix més, millor. Per cert, el senyor Montoro vol aplicar a la Catalunya el que li fan a Europa amb ell. És a dir, ja ha anunciat doncs, que aquí comença a investigar les xifres, les dades del senyor Mascullell, perquè tampoc se'n fia.
Vull dir, que ho faci.
Que ho faci, exacte.
La Sara recomana.
Gabriel,
Oh, Néstor dorma. Sóc jo, no? Ningú dorm.
Ets tu, exacte. Que ningú dormi. Te la dic tu i el petit Miquel. Bé, doncs, com saps, Nessun Dorma és una àrea del darrer acte de l'òpera Turandot, de Giacomo Puccini. Com dèiem, significa que ningú no dormi, i es va popularitzar massivament quan es va fer una interpretació Luciano Pavarotti, que va ser utilitzada per la BBC anglesa com a tema de la Copa del Món de Futbol celebrada a Itàlia l'any 90. I he de dir que a mi em mou l'ànima aquesta cançó.
Un Pavarotti era impressionant cantant, eh?
Li hauries de posar el Miquel, aviam, potser...
Tenia... A veure, no sé qui...
Tranquil·litza.
Anava a dir, no sé qui cridaria més, però pobre, no? El Pavarotti no cridava. Era, feia música amb una gran facilitat, eh? És ben bé un talent innat.
Doncs bé, Gabriel Genescà, moltes gràcies per compartir les notícies del dia. Nosaltres ho deixem aquí. Salutacions del Mario Ramírez, de les vies de so, Víctor García, Víctor Casellas, Sara Cruz i Mercè Raga, redacció i producció. Tot seguit arriba a la sintonia de la Ràdio Estel. Joan Ortiz, en Puner Regé i la sintonia de Ràdio Principat, l'informatiu local. Que vagi bé.
Ràdio Estel.